A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I diem que anem a continuar parlant d'assegurances perquè en l'habitual espai, l'espai mensual que fem l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, el carrer Nou, amb l'espai de l'OMIC, amb la Sandra Clark, el mes passat, parlàvem d'assegurances. I després d'aquest espai, doncs, una persona vinculada al món de les assegurances, a part de moltes altres coses, com és en Francho Núñez, doncs ens va posar en contacte i ens va dir que li agradaria matisar o que li agradaria comentar algunes coses de les que havíem parlat en aquesta conversa. I comentant amb la Sandra vam dir, home, doncs podem continuar matisant en el següent espai. I avui és el dia del següent espai. D'entrada, Sandra Clara, bon dia.
Bon dia.
Francho Núñez, bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
D'entrada agraïts, perquè bé, això vol dir que l'espai té una certa repercussió i que com a mínim doncs es poden aclarir aquests possibles dubtes que la conversa del mes passat entre Servidor i la Sandra doncs pot tenir. Perquè a veure, el món de les assegurances és molt complex, Sandra.
És que el món de les assegurances, com d'altres temes de consum, a vegades la normativa, nosaltres, ja no la normativa sinó les pòlisses d'assegurances ens perden bastant, i aleshores és cert que jo li agraeixo que hagi vingut avui aquí, perquè ja porto llibreta i paper, perquè crec que ens pot ajudar a millorar el nostre servei. Jo ara li comentava, nosaltres quan hi ha una reclamació d'assegurances, pel fet de ser assegurances per ser, no sé, que l'assegurança, jo que sé, em digui que no paga l'asseguradora o alguna cosa, sempre l'admeto a tràmit, sempre l'admeto i fem un procediment de reclamació. Per què? Perquè és tan complexa i a vegades ens escapen tants detalls a nosaltres, i a més que l'OMIC ni som advocats ni som juristes, i aleshores se'ns poden escapar tantes coses, que crec que quan ho traspassem allà, de la resposta que rebem de les asseguradores, podem informar molt millor. I per això, bueno, doncs l'altre dia, si hi ha aspectes que podem matisar o que podem concretar, doncs benvingut, Francho.
Perfecte.
Francho, avui no venim a parlar del retiro.
No, avui no.
Venim a parlar força, oi? A veure, tu vas escoltar l'altre dia la conversa, tu et dediques professionalment a això.
Sí.
Val? Mm-hmm. Ets...
agent afecte.
Ets agent afecte d'una companyia aquí a Sitges. Mm-hmm. I vas escoltar la nostra conversa. Aquest món és molt complex, mm-hmm. i doncs és possible que alguna cosa no l'acabéssim d'expressar allò en la seva plenitud, per dir-ho metafòricament. Mm-hmm. Què vas escoltar i què... A veure, com,
bueno, no,
on podríem començar?
Mira, hi ha alguns conceptes que es van parlar l'altre dia. Per exemple, es va preguntar quines assegurances eren obligatòries. Per exemple, les assegurances de responsabilitat civil són obligatòries a tot arreu, des de les pòlisses de comunitats, de pimes, de comerços. Una altra cosa és que el client vulgui fer servir aquesta obligació o aquesta obligatorietat per ficar aquesta garantia amb una pòlissa multirisc, ja que m'obliguen a fer la pòlissa de responsabilitat civil, doncs que són danys a tercers. Vull dir, el que és responsabilitat civil és qualsevol tipus de dany que tu cobrir, sí, qualsevol dany que puguis fer amb una tercera persona, sinó cobrir també els danys propis. Uh-huh. Les assegurances dels vehicles és on més es veu aquest exemple. Jo tinc el cotxe a tercers,
perquè és l'obligatori.
Obligatori, sí. I a part, jo m'asseguro a robatori, incendi, vidres, tot risc. Uh-huh. Llavors, amb el tema de les llars, per exemple, la gran majoria hi ha de contractes de lloguer, per exemple, doncs hi figura un clausulat dintre del document contractual entre el llogater i el propietari, el qual obliga el llogater a tenir una assegurança de responsabilitat civil, per en cas de que pugui fer mal, li pugui explotar la bombona de butano, pugui fer mal
ens hem trobat, tallo, així, sí, que ens hem trobat en moltes consultes d'aquest tipus, escolta, m'obliguen a posar aquest, a contractar una assegurança. Clar, això al principi ens va sorprendre, no? Clar. Perquè pensàvem, bueno, doncs l'assegurança de quin tipus, perquè a vegades no especifica quin tipus d'assegurança, eh?
Sí.
Llavors nosaltres, quan llegeixes, et diuen assegurança de la llar, assegurança de la llar, sí. Saps? Llavors això potser també s'hauria de, sí, especificar. És la informació que parlàvem.
Clar, és que amb l'assegurança de la llar, doncs és que hi ha les pòlisses de responsabilitat civil, la gran majoria de mediadors que existim a Sitges o arreu de Catalunya o de l'Estat, no contractem assegurança només de responsabilitat civil. Fiquem aquesta garantia dintre d'una pòlissa multirisc que cobreixi, doncs, els danys per incendis, explosions, caigudes de llamp, actes vandàlics, robatori, rotures de vidres, en fi, tota la sèrie de garanties, inclosa també la responsabilitat civil.
Sí, l'RC hi serà sempre,
sí,
però evidentment complementada, exacte, per una altra sèrie de garanties.
Exactament, exactament.
Que són les que realment, doncs, li interessen també a la persona que les contracta.
Clar. Hi ha molts casos, que moltes casuístiques, que quan indiquem al client que s'asseguri la seva vivenda i ens comenta: no, és que jo estic de llogater. No, és que és igual. És igual, encara que estiguis de llogater, és convenient de que, a part de que, bueno, que puguis assegurar les teves pertenències, el teu contingut, per qualsevol tipus de garantia o casuística que pugui haver, no sé, un incendi, un robatori, una caiguda de llamp, sobretot la responsabilitat civil. Perquè jo, bueno, he tingut bastants casos, però l'últim va ser d'un llogater que se li va cremar, va provocar un incendi que va costar a l'asseguradora 62.000 euros. Com va ser? El llogater, se li va caure una espelma damunt d'un matalàs, el matalàs va començar a incendiar-se i aquest incendi no es va poder evitar. Incendi total. Llavors, clar, el llogater en principi estava tranquil perquè la propietària ho tenia assegurat. Tenia assegurat aquest pis, la propietària. Però el que no sabia el llogater és que una asseguradora, en aquest cas, quan paga per la garantia d'incendi amb el seu assegurat, després repercuteix contra el causant o contra la seva asseguradora.
Que era ell.
Que era ell.
Com ell no tenia assegurança, ho va tindre que assumir.
Però aquí hi ha, diguem, el primer dubte, la primera pregunta, i és que si jo contracto, jo sóc un llogater i contracto, en aquest cas, el contingut, diguem, meu, sí, dintre del pis que tinc llogat,
sí,
aquest contingut no porta inherent ja una RC?
Clar, sí.
I llavors, si aquest senyor hagués tingut aquesta contractació, l'asseguradora, el propietari, quan va repetir contra el llogater, hagués assumit a través de les asseguradores, això, no?
Exactament. Aquest incendi s'hagués pogut pagar o bé per la pòlissa d'RC, de responsabilitat civil, del contingut del llogater, o per la pòlissa de danys propis.
Però se li reclama el llogater perquè se suposa que per una actitud negligent ha causat aquell incendi.
Sí.
Llavors també hem de mirar el sinistre d'on prové.
Clar.
Clar, perquè cada cas és un món. Si un expert d'assegurances... Sí.
Quan hi ha un incendi, el més important per una asseguradora és saber d'on ha vingut l'incendi.
I aquí ve l'altre. Per molt llargs que siguin els contractes, mai estan totes les causístiques contemplades, no?
No. Antigament, fa mil anys, quan hi havia gent d'assegurances, que la gran majoria de gent d'assegurances, exceptuant quatre arreu de l'Estat, eren persones que ho feien antigament, per lo de fa 40 o 50 anys. Doncs treballant a la fàbrica i després anaven a vendre assegurances, i esto, el seguro lo cubre todo. No, el seguro no. Vull dir, fa ja 30-35 anys que s'ha professionalitat, hi ha hagut una professionalitat dintre de la mediació d'assegurances, i això és el que tens que fer, és de dir que tot no cobreix. És a dir, les companyies asseguradores cobreixen tots els danys ocasionats per alguna de les garanties que existeixen a les pòlisses d'assegurances.
Que estan reflexades.
Exactament.
Allò que no està escrit no existeix.
Exacte. És que allò, jo crec, és això, jo crec que la qüestió que més ens trobem quan ens ven amb una reclamació d'assegurances és la informació. O sigui, jo crec que és el peu capdalt, no? Jo contracto i vull una cosa, i a vegades jo, consumidor, contracto una assegurança i faig quatre preguntes, no? I potser hauríem d'aprofundir més en aquesta informació i preguntar més i explicar més, perquè jo crec que reduiria, bueno, per almenys tindríem molt més clar, no? Què cobreix i què no cobreix, perquè clar, el que diu el Franxo, no? El concepte de no, jo tinc un seguro. Bueno, però hem de mirar què diu la teva assegurança, no? I clar, doncs ens podem perdre. Llavors crec que és un joc de dos, tant de l'asseguradora com de la persona que contracta, de tenir molt clar què entra i què no entra.
Mm-hmm. A veure, els contractes d'assegurança són documents molt complexos, mm-hmm. Com la majoria de contractes, establerts a més amb un llenguatge jurídic inintel·ligible per una gran majoria de mortals.
Tot i que el llenguatge de les particulars ha de ser clar i senzill, sí, i això sí que ho diu la llei de contractes.
Sí, sí, s'ha millorat molt, eh?
Sí,
s'ha millorat
sí,
molt.
Sí,
no, sens dubte. El que passa és que, diguem, es continuen colant gols en aquest llenguatge. Mm-hmm. Aleshores, clar, quan un contracta una assegurança, el que menys ganes té és de llegir-se el contracte sencer.
Clar, és que és normal, vull dir, sempre que t'hi fiquat abans, vull dir, tu vas a llogar un pis i tu no et mires tot el clausulat que hi ha amb el contracte de lloguer. Confies en la persona, confies en el mediador o en aquest cas a l'API que t'ha, uh-huh. que t'ha fet aquest contracte.
D'acord.
Doncs amb una assegurança és igual. Uh-huh. I sí que hi ha vegades que sí que hi ha garanties que millor, no sé, però imagina't que a la garantia de, no sé, a la garantia de robatori queden excluïdos els danys a vidres. Vale, però és igual, després m'ho acabo d'inventar, eh?
Sí, sí.
Però després ho tens cobert, després tens els vidres coberts per cobertura pròpia, per a garantia de vidres. Sí que a vegades hi ha clausulats que estan una miqueta de... allò de dir... Hòstia,
són farragosos.
Són farragosos. Però s'ha millorat molt, eh? Sí, amb aquests últims 25 anys s'ha millorat molt. Mm-hmm.
Una de les coses que jo crec que almenys la sensació que em va quedar a mi de la conversa del mes passat amb la Sandra. Les asseguradores en general són molt dures de pelar. Mm-hmm. En el sentit que... quan elles veuen una determinada cosa, no hi ha negociació que valgui per fer-les canviar d'opinió, per fer-los veure les coses diferent. Això és la sensació que a mi em va quedar i probablement és una sensació que més d'un oient, si s'ha trobat amb una asseguradora, també pot tenir. Mm-hmm. Això és tan així?
No, ja puc dir radicalment que no.
Val.
Intervé molt, moltíssim, una cosa que hem comentat abans, que és que tinguis un mediador. És a dir, que tinguis una persona que faci de pont entre l'assegurança i el client, l'asseguradora i el client, que és el mediador, a l'agent d'assegurances. L'agent d'assegurances té que vetllar no pels interessos de l'asseguradora, sinó pels interessos del seu client. És el seu client. Segurament no seré el cas únic, segur tots els mediadors d'Espanya o de Catalunya o de la comarca han lluitat a favor del seu assegurat. És a dir, hi ha exemples com exemples que mediadors que es busquen una miqueta uh-huh. la vida indicar amb el perill que s'està equivocant. S'està equivocant, doncs, amb una mesura de vent o amb una mesura de pluja uh-huh. o amb qualsevol tipus d'acció que els peris també no són persones, poden equivocar. Uh-huh. Però llavors la persona que té que mediar perquè faci bé la feina al perit és un agent. Si hi ha un client que no té agent que li velli pels seus interessos, aquí és quan es provoquen aquestes idees sobre les asseguradores. És que no tinc ningú que m'empari, m'han dit que no. Clar, és que no tens ningú que t'empari. Els agents acostumem tots a lluitar sinistres.
Clar, però precisament suposo que per això, clar, quan nosaltres rebem la reclamació del consumidor, ja ha passat per l'agent o directament, si no té agent, per l'asseguradora, ja té una resposta que és negativa o és favorable. Mm-hmm. Llavors, en aquests casos en què hi ha l'asseguradora, ja sigui a través de l'agent, ja sigui directament a l'asseguradora o per al mediador del corredor, el que sigui, té la resposta, aquí és quan nosaltres, quan reclamem, sí. moltes vegades, i això sí que ens ha passat, rebem una resposta que reitera la resposta que ha rebut amb la reclamació primera al consumidor.
És a dir, no reavaluen, o dona la sensació que no reavaluen.
Aquesta és la sensació que nosaltres tenim quan tramitem, uh-huh. que dius, no totes, però sí que és veritat que hi ha vegades que dius, home, tio, és que no m'has aportat cap cosa més, no?, a la resposta uh-huh. que t'hem fet des de l'OMIC, uh-huh. i això sí que és una crida perquè a nosaltres, és el que et deia, a nosaltres les respostes a les asseguradores moltes vegades ens sumen a la reclamació, no tant perquè el resultat sigui favorable a favor del client, del consumidor, sinó perquè ens donen informació que, com que nosaltres no som experts en aquest món, sumem en les properes consultes, no?
Llavors, jo podria dir-te, per les casuístiques que m'estàs dient, de que la gran majoria, no sé si ho podries comprovar-ho, no? La gran majoria de persones que venen a que els hi ajudis no tenen agent d'assegurances.
Mira, podria... l'última et dic que no la té, perquè l'última reclamació que hem fet ha sigut per una qüestió de vent, i no la té.
Perquè això els agents, el que fem és un cribatge. És un cribatge. Quan hi ha un sinistre que no té cobertura, doncs a veure, per què no hi ha cobertura? Llavors mires el dictamen del pèrit i al millor hi ha pèrit que indica que no hi ha cobertura per una sèrie de raons totalment raonables, com per exemple, imagina't que hi ha un senyor que si que té una rotura de tube, un parquet.
Vale.
Imaginem que hi ha un senyor que té la comunitat assegurada per a l'edifici, el continent ho té assegurat per la pòlissa del ram de comunitats. I ell només té una pòlissa de contingut, del seu contingut. Diu, com el continent ja està assegurat per la pòlissa comunitària, jo no tinc per què assegurar de nou, perquè encara que tinguis dues assegurances, això es denomina una coassegurança, que tens el mateix risc assegurat per dos o tres o quatre o cinc assegurances. Tu podràs tindre assegurat per moltes asseguradores, però a l'hora de cobrar, cobraràs una sola vegada, es ficaran totes d'acord i pagaràs la seva part proporcional. No cobraràs cinc vegades més. Per exemple, és que he tingut un problema amb el parquet i no me l'han pagat. Si li revises la pòlissa i no té continent, doncs no li pagarà. L'assegurança comunitària no li pagarà, perquè el parquet no és un element comunitari, és un element que ha ficat el propi client.
És com si fos un moble.
Sí,
es pot tractar com si fos un moble o si fos un rellotge.
Però un moble que no és continent.
No, que
no és contingut.
Que no és contingut, clar, que és continent.
Que és continent.
I aleshores, o quadros que tinguis a casa. Sí,
clar,
no?
però els mobles estarien assegurats, en el cas que comenta el Franxo, com a contingut.
I el parquet és continent. I com no té continent, perquè ell es pensa que ja ho té assegurat, assegurat, però el parquet no, perquè el parquet és un continent incorporat, que es diu, i això es pot cobrir amb una garantia que es diu una garantia de primer risc, continent de primer risc, fiques aquesta garantia i aquest senyor ja l'haguessin pagat del parquet.
Jo tinc una pregunta ara.
Sí. Sí, sí.
Perquè quan a vosaltres rebeu una persona que vol contractar una assegurança i entenc que feu un estudi del que hi ha, en relació d'allò que vol contractar, totes aquestes qüestions paral·leles, això s'informa, entenc, a la persona. No dic tu, Franxo, com a assegurador, sinó la pràctica general és informar. Escolta, sí. Mira que tens...
És més. Si no vols perdre el temps, per el temps està mal empleada, perquè mai es perd el temps amb un client. Però si vols anar ràpid i li vols donar cobertura i seguretat, ja automàticament, sense preguntar si té parquet o no té parquet, si ha fet obres de millora, si no, en fi, li col·loques la garantia de... amb el contingut, el contingut de quan el vols, de quan tens el contingut, 30.000, fiques contingut 30.000, i automàticament li fiques una garantia de primer risc, un continente a primer risc. Això què vol dir? Si, per exemple, una garantia a primer risc fins a 20.000 euros, doncs tu saps que l'asseguradora fins a 20.000 euros pagarà tot el que passi al continent, indiferentment si és parquet, si no és parquet, si és un continent que ja està...
Perquè tens aquesta garantia contractada.
Exactament. Nosaltres, totes les pòlisses... I al igual que nosaltres, la gran majoria de mediadors que hi ha molts professionals aquí a Sitges també, quan fan una assegurança de la llar, jo no he vist assegurances només de contingut. Sempre intentem afegir aquesta garantia que ens empara i ens assegura una bona contractació tant pel mediador com pel client.
Clar, però llavors és molt diferent la contractació. Jo vaig pensant, quan la fas, per exemple, a través d'un banc, que també a vegades fan moltes assegurances, que quan la fas amb un agent o no. Llavors, aquí el consumidor crec que... Clar, depèn, és com tot, no? Depèn d'on vagis, doncs tindràs més garanties o en tindràs menys.
Sí, mira, estic
però que hauria de ser una mica que com un llibre d'estil, no? Que tothom pogués fer, no? Si vull assegurar una casa, doncs hi ha unes coses o uns paràmetres que jo, com a asseguradora, sigui el que sigui, té d'informar consumidor perquè tu tinguis tota la informació possible.
Clar.
Jo ara ja estic una mica de l'altra banda, eh? però tot cas sempre són parcials.
Sí.
Clar, és que dona aquella sensació de que, clar, al final l'assegurança és, no sé, és com un cotxe, però clar, és tan cotxe, o sigui, un cotxe és un objecte que té quatre rodes, uh-huh. i pot tenir 8 cilindres o en pot tenir 2, uh-huh. i aleshores hi podrà anar més ràpid o més lent, i tindrà més autonomia o menys, però al final és un cotxe, uh-huh. i això, una assegurança també serà una assegurança sempre, i si jo contracto una assegurança que és obligatòria o que jo penso que doncs ja em cobrirà, jo ja ho penso. Una altra cosa és que després, quan em passa alguna cosa, és allò de que, clar, aquí, quan ens llegim la pòlissa?
És que,
quan ens ha passat alguna cosa?
Clar, és que a vegades, bueno, la gent em diu, no, és que no tinc la còpia de la pòlissa. Dic, com dius? No? Ah, l'has de tenir sempre.
És que, a part de la contractació, que tot això, vull dir que jo crec que el 95% de filtre és, o de problemes, amb possibles problemes quan s'ocasiona un siniestre, el 95% s'acabarien amb una bona mediació. Mira, un exemple. Què et diria? Mira, ara, jo me'n recordo molt del que està passant a València, uh-huh. molt, perquè hi ha moltes persones, i no han sortit encara, però sortiran, que parlen molt, bueno, que parlen de... que es parla que et pagarà el consorci. El Consorci d'Assegurances...
Bueno, això, els medis de comunicació... De fet, això ho vam dir aquí, i potser és una cosa que tu volies... Perfecte, però això els medis de comunicació ho van dir. Es declararà zona catastròfica i pagarà el consorci.
El consorci, primer, a les persones que tinguin una assegurança...
Sí, clar.
I que l'assegurança s'hagi, si és un nou risc, s'hagi contractat abans de 10 dies del dia de la dana. Perquè l'assegurança del consorci té una carència de 10 dies.
Vale.
Exceptuant, fico un exemple comparatiu. Tu t'assegures un cotxe. Tu tens un cotxe assegurat i canvies de companyia.
Sí.
Canvies. És una nova assegurança,
sí.
però pel consorci no és una nova assegurança perquè tu ja la tenies assegurada.
Mm-hmm.
Però en cap moment aquest cotxe ha tingut d'estar ni un sol temps sense assegurar. És a dir, tu acabes l'assegurança el dia 3 de novembre a les 12 del migdia i ho assegures el 3 de novembre a les 10 de la nit. Durant X hores has estat al cotxe, llavors pareixes una nova assegurança i t'aplica la carència de 10 dies.
Vale.
Vull dir que hi ha molts cotxes que no cobraran. O hi ha molts siniestres
però
que no
cobraran. Això és terrible. Mm. És terrible, i més amb una situació, i ara jo ja faig un comentari molt particular, amb una situació tan greu i tan inesperada.
És possible que millor que aquests clausulats tan bèsties no s'apliquin. És probable, però que es poden aplicar. Antigament, per exemple, això que de la mediació, quan ve un client a assegurar-se X, X garanties, doncs el millor és que si aquestes garanties veus tu que no són suficients o que per una miqueta més poden ser més complertes, doncs ui, tens que vendre. És com si vas a una fruiteria i vols comprar un plàtan i diuen el de la fruiteria, escolti, banana no, agafa una mica, agafa plàtan de Canàries, que és millor, total, uh-huh. per això és el mateix,
uh-huh.
Antigament, això ja es va canviar l'any 2016, el consorci va decretar de que les assegurances de vehicles, ara, amb una assegurança de vehicles, només amb la responsabilitat civil, des de l'any 2016, uh-huh. ja et cobria el consorci. Qualsevol tipus d'esdeveniment consorciable, el consorci t'ho cobreix. Per exemple, les inundacions que hi havia abans al carrer Espalter.
Uh-huh.
Aquella vegada que va haver-hi no sé quants cotxes, doncs, allò apilats. En aquella època, no era molt abans de l'any 2016. Què passava? Que hi ha molts clients, moltes persones, i a mi em va passar amb un client meu, que es pensaven que com no tenien el cotxe a tot risc, doncs a l'asseguradora no li cobria. Doncs sí que li cobria. Si tenia una garantia mínima de vidres.
Uh-huh.
Si tenies la garantia mínima de vidres amb un cotxe, el consorci es feia càrrec de la reparació o de la indemnització de la reparació del vehicle. I em va passar a mi. Uh-huh. Vaig passar un dia per un taller, tinc un client, encara el tinc. amb un cotxe molt peculiar, un BMW de color verd, molt peculiar, matrícula P, encara me'n recordo. I el vaig veure i vaig preguntar amb el del taller que el coneixia, què fa el cotxe d'aquest senyor aquí? Doncs mira que me'l... Dic, però si això és consorciable, si això... No, és que ell no ho té a tercer, ho té a tercer. No ho té a tercer, ho té a tercer amb vidres. Només que ho tingui amb aquesta garantia de danys propis, el consorci té que...
Clar,
té que
indemnitzar. És un món, no?
Sí,
sí, no?
Sí, sí,
o sigui,
no? Queda clar...
quan tingui una reclamació, si vols venir a la UMIC.
No, i podem ajudar tant jo com si vols, segurament qualsevol company d'assegurances que hi hagi Sitges podrà ajudar.
Una qüestió, Franxo, que l'hem comentat abans d'entrar i que jo crec que és bo que s'expliqui, que no recordo el terme exacte, no sé si ho has dit, infraseguro?
Sí. Ah, sí.
Què és això i per què ens pot donar problemes?
Sí. L'infraassegurança ja comparaves una miqueta tècniques, està la infraassegurança, que és que tu assegures un capital per sota del capital real, un exemple, que és com més s'entén. Tu tens un capital de contingut a casa teva de 50.000 euros i per pagar menys a l'asseguradora o per altres raons, ho assegures per 25. Els agents d'assegurances tenim que fer cas al capital que ens indica el client. Qui millor que el client per saber el capital que té a casa seva? Tu l'assegures per 25, però resulta que aquest senyor té 50.000. Pues té mobles d'alta gamma, en fi, que la valoració és important. Llavors, té assegurat només el 50%. Això, com està assegurant menys capital de que realment té, és una garantia infraassegurada. És un capital, infraassegurada. També hi ha garanties sobreassegurades, que es diu el sobreseguro. Tu tens una vivenda el capital de reconstrucció val 200.000 i la tens assegurada per 500.000, si es crema no pagaran 500.000, pagaran 200.000. Ho tens sobreassegurat i estàs pagant sobreprima per una vivenda que per molt que hi hagi un sinistre total, només et pagaran el valor de reconstrucció. No, és que jo ho tenia assegurat per 500.000, no, pagaran 250 o 200, el que també el pèrit, ho has tingut sobreassegurat. I això és el que es té que evitar i és el que dona molts problemes quan sempre s'escolta, no, és que el pèrit em paga la meitat del sinistre. Bueno, doncs que potser has assegurat la meitat.
Però llavors abans ens comentaves que pots compensar quan passen aquestes coses, no? Que és un concepte també que crec que és interessant.
És interessant saber que aquí els agents són els que tenen que això he comentat abans, quan hi ha una exclusió o un problema amb una indemnització, l'agent, el mediador, té que revisar a veure si el sinistre està ben acabat per part del pèrit, o bé es poden aplicar temes que potser el pèrit no cau, no ho ha vist o no vol aplicar, si ningú li demana, que és una cosa que es diu la compensació de capitals. Això què vol dir amb un exemple? El Joan té una vivenda, que té de capital de contingut real, té 50.000 euros. I ho assegura per 25.000. Aquí hi ha una infraassegurança del 50%. Si un dia hi ha una indemnització, el pèrit li indemnitzarà el 50% només del total de la indemnització. Però resulta que el Joan, al continent, en compte de tindre l'assegurat per 100.000, un pis de 100 metres quadrats, 100.000 euros, ho té assegurat per 300.000, perquè la gent que li ha fet aquí li ha assegurat un capital sobreassegurat. Tu estàs pagant per 300.000 quan realment tens 100.000. Es pot fer una compensació de capitals. És a dir, el que tu tens infraassegurat per una banda, ho compenses amb la sobrevaloració que tens del continent. I el pèrit, al final, té que pagar el 100% en compte del 50%. Per això, tu té que gestionar el teu agent d'assegurances. Si contractes la pòlissa per internet, no tens cap assessor. Si la contractes per entitats bancàries, no tens cap assessor. I això és el que provoca molts problemes.
Però a vegades l'entitat bancària no obliga, però recomana molt moltíssim que contractis a productes d'assegurances amb ells.
Directament.
Sí,
directament.
Perquè hi ha una mena com de... Bueno, una paraula que no és gaire maca, però és una coacció. És a dir, tu m'assegures... Jo et donaré una hipoteca, a la hipoteca tu pagaràs un diferencial de l'Euríbal del 2%, però si em fas l'assegurança del vehicle, de l'assegurança del comerç, l'assegurança de la llar, doncs per cada assegurança et baixa un 0,20 del diferencial.
Clar, gestionen ells directament les reclamacions, que això també ens hi hem trobat a l'UMIC, no? Mm-hmm. Que l'assegurança d'una entitat bancària doncs, ha resolt desfavorable. Clar, al final la llei és per tots igual, tant mm-hmm. els que contracten mitjançant un mediador com els que contracten... Clar, suposo que el producte doncs, és més, no sé si és més econòmic o no, perquè no tinc ni idea jo d'això.
A vegades no, la gamma a vegades no és tan econòmic.
Bueno, és les garanties.
Hi ha un pas i molt important també, que ho sapigueu, i és de que si per molt que lluiti la gent, si a l'agent d'assegurances, qualsevol agent d'assegurances, qualsevol mediador està lluitant la decisió o el dictamen d'un pèrit i la companyia RGR qui no baixa del burro, hi ha un altre tràmit a fer, que és una carta dirigida al defensor de l'assegurat de les companyies asseguradores. És una figura ja des de fa un temps...
Uh-huh. No, està en el reglament, sempre que està.
Exactament. I si el defensor de l'assegurat no, ja te'n vas directament a la Direcció General d'Assegurances.
Ja, però és el que parlava, la Direcció General d'Assegurances, tu li dius a la persona que té una resposta desfavorable, bueno, ara el pròxim pas per reclamar és la Direcció General d'Assegurances, però l'informe no és vinculant, no obliga.
Sí, clar.
Llavors fan aquella cara de i per què vull això? No?
Yeah.
I dius, bueno, una mica per posar en coneixement d'aquest organisme pues, totes les casuístiques, perquè ells fan memòries anuals, però és una mica que és com un desencís per
sí,
ells.
Sí,
eh?
Sí, 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 sí,
i la via judicial a vegades...
I segons per què no val la pena. Encara et volia preguntar un altre, Franxo. Mm-hmm. Res, amb resposta curta, eh?
Mm-hmm.
El paper del pèrit.
Mm-hmm.
El pèrit és el dolent de la pel·lícula?
No, el pèrit és el que té que fer la seva feina. L'únic que les seves feines tenen que ser... No, a vegades no cal ser tan rigorosos. Té que haver una flexibilitat per part del pèrit. És a dir, quan tens que peritar, per exemple, no sé, doncs un dany per aigua i tens que peritar 2 metres quadrats de pintura, doncs entenc i a vegades si faig veure jo, perquè el bo que tenim els agents que treballem a assegurances és que coneixem els pèrits.
Uh-huh.
És a dir, coneixem els pèrits, els que habitualment ens periten, i a vegades ostres, per 30 euros no quedaràs malament. Per 30 euros vols quedar malament amb un client. És a dir, els pèrits tenen que fer la seva feina, igual que els tècnics tenen que fer la seva feina, els agents tenen que fer la seva feina, els mecànics tenen que fer la seva feina i els pèrits també. L'únic que hi ha uns marges que sí que es pot treballar perquè estiguin dintre dels marges, que no siguin a vegades tan estrictes.
D'acord. Uh-huh. I això és una altra qüestió, perquè clar, al final el que diu el pèrit és el que dirà la companyia.
Però moltes vegades tenen que tirar la tovallola i davant una evidència, per aquesta evidència la tens que lluitar. Els agents la tenim que lluitar. Per sort, poques vegades, però a vegades surt.
Anava a preguntar-te, t'hi trobes molt?
No, molt poc.
Molt poc.
Bueno, més o menys hem pogut anar aclarint aquests aspectes, no? que diguem que et van neguitejar quan ens vas sentir la conversa, Franxo.
Mhm. Bueno, no, el tema de parlar del tema del consorci, del tema us de parlar del tema dels que meteorit no s'asseguren. Sí, sí, un meteorit s'assegura.
Això és que va sortir. Sí. Si m'agrada fer tu la pregunta.
Sí, 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 perquè clar, al final...
Sí, això és un esdeveniment extraordinari.
D'acord.
Sí, meteoritos, aerolitos, ciclones atípicos... Sí, com vaig aprendre en castellà, encara no s'ho en castellà.
Hi ha una causística important de coses que no passaran, però que s'asseguren.
Caïda d'astronaves i aeronaves.
Bueno, al desert de no sé on cauen meteoritos, eh? Jo he de dir-ho així.
Sí, però clar, caïda d'astronaves.
I aeronaves.
I aeronaves. Sí. Ara, exacte, ara que em pengen tants satèl·lits d'aquests de l'Starlink, doncs és més fàcil que ens en caigui alguna a sobre. Bueno, en qualsevol cas, Franxo, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i per, doncs, al final fer-nos avinents als teus coneixements professionals sobre aquest aspecte, Sandra. Bueno, m'ha après alguna cosa
avui. Home, i tant, sempre s'aprèn, sempre suma.
Sempre s'aprèn, sempre suma. En qualsevol cas, qualsevol dubte d'assegurances, a Sitges hi ha més mediadors, en Franxo ens ha vingut una miqueta en representació.
Hi ha molts mediadors, molt professionals també.
I per tant, doncs, agraït i agraït de la feina que feu una miqueta per posar-nos tots en aquesta situació amb les asseguradores i, doncs, com sempre, Sandra, qualsevol dubte...
A l'UMIC.
A l'UMIC, a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, al carrer 9.
Jo al Franxo li volia dir que un dia hem de parlar de la Junta Arbitral de Consum, però sí. Ostres, de l'adhesió, però això,
però...
ja... Vale.
Doncs en parlarem més endavant. Doncs repeteixo, Sandra, fins al mes que ve, moltíssimes gràcies també.
Merci a vosaltres.
Moltes gràcies.
I a tots vostès, són les 12, gràcies per l'atenció com sempre, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.